L'habitatge i el finançament marcaran el primer debat de política general després del procés. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
D'aquí a un parell d'hores, a les 4 de la tarda, el president Salvador Illa afronta el seu primer debat de política general, Joan Botà.
Amb un ple sense majoria independentista per primer cop des que va arrencar el procés, el govern vol fer girar el debat entorn dels nous temes centrals de la política del país.
Palau de la Generalitat, Núria Oriol.
Sí, bon dia. Cap al president passen per una gran prioritat marcada pel seu mandat, la millora dels serveis públics, i en aquest terreny té previst fer un anunci en una matèria especialment sensible a l'habitatge. El focus el posarà aquí, conscient que lidera un govern en minoria i que aquesta àrea forma part dels acords d'investidura amb Esquerra i els Comuns. I en la mateixa línia farà aterrar, també a l'hemicicle aquesta tarda, la seva defensa del finançament singular.
I segur que també ho sentirem avui a l'hemicicle, el govern treu pit sobre l'habitatge pels resultats de la regulació dels preus dels lloguers vigents a Catalunya.
El preu del lloguer ha caigut un 5% en un trimestre al nostre país gràcies bàsicament als límits de rendes, per bé que el nombre de contractes firmats ha caigut un 17% a les zones on s'apliquen els topalls. És a dir, els preus baixen, però també hi ha propietaris que retiren els seus pisos del mercat.
En surt majúscul, un mes, a la línia R3 de Rodalies, on aquest matí hi ha hagut un incendi a la catenària que s'ha propagat a l'interior d'un tren.
Ha passat a Torelló, el comboi ha hagut de ser desallotjat i la circulació ha quedat interrompuda entre Torelló mateix i Manlleu.
Més detalls, Torelló, Nàtia Dell.
Bon dia, doncs sí, ha passat poc després que el tren sortís de l'estació de Torelló. Cap a les 9 s'han vist unes primeres guspires i després flames. La gent ha entrat en pànic, hi ha hagut corredisses i nervis. Els mateixos usuaris han activat l'alarma per parar el tren i després han saltat fugint camp a través. Adif acaba d'explicar en una roda de premsa a Barcelona que la culpa és del tren, no de la instal·lació, del mal manteniment, el mateix que va passar justament l'any passat a Manlleu.
I avui a Catalunya Ràdio hem tingut un nou capítol en l'agra batalla pel control d'Esquerra Republicana. Avui els partidaris de Marta Rovira i els d'Oriol Junqueras han tornat a xocar.
En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, l'exconseller Xavier Vendrell ha negat que l'1 d'octubre fos possible gràcies a Junqueras i l'ha acusat d'amagar-se en els moments clau del partit i del país. A més, ha reclamat que se li obri un expedient per això.
L'Oriol Junqueras, un militant de base que no era president del partit, va anar a reunir-se a Palau. L'Oriol Junqueras sap perfectament que va parlar amb una sèrie de gent per mantenir uns càrrecs, i això és un acte d'indisciplina.
La candidatura de Junqueras, que continua negant cap negociació per mantenir càrrecs d'Esquerra al govern de Salvador Illa, ja ha portat Vendrell a la Comissió de Garanties del partit.
I al Pròxim Orient, Hezbollah promet continuar plantant cara a Israel en plena invasió al sud del Líban.
La milícia xiita assegura que manté la seva capacitat militar tot i les successives morts dels seus dirigents.
Enviada especial al Líban, Maria Alba Gilabert.
Després de dies de silenci durant els quals ni s'ha anunciat formalment el nom del nou secretari general, ni si és viu, el cap de la branca política, Naim Qassim, ha comparegut per tranquil·litzar els seus seguidors i dir-los que la lluita és l'única alternativa, i la resistència i la fermesa davant l'enemic.
Quan faltin 20 minuts per les 3 arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
Avui amb un nom destacadíssim a l'actualitat esportiva, Andrés Iniesta, que efectivament avui ha anunciat que es retira.
Amb 40 anys i 38 títols guanyats, la majoria amb el Barça, també amb la selecció espanyola, Iniesta penja les botes.
Intentaré, pues, volver a hacer un gran trabajo. Ya no será corriendo detrás del balón, sino desde otro lugar.
Aquest altre lloc és ser entrenador. Ara es prepararà amb el somni de tornar d'aquí uns anys al Barça.
Hem de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Marilut García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs ara, en general, força tranquil·la, només amb alguns trams de circulació lenta a la ronda litoral en tots dos sentits. També a l'autopista C-16, Terrassa Oest, en direcció Manresa, a causa d'obres. I el transport públic, a banda del tall entre Ripoll i Manlleu, l'R3 de Rodalies també fa servei per carretera entre Puigcerdà i Planoles per la caiguda d'un arbre aquest matí a les vies a causa del fort vent.
Això pel que fa a la mobilitat, a veure el temps.
A la tienda bitxi.com et portem aigua, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Bitxi Català us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia.
Hem tingut una escombrada de pluges durant la nit i matinada, com havíeu anunciat. Què ens depararan les pròximes hores?
Doncs un temps, pel que fa a precipitacions, molt més tranquil. És a dir, no se n'esperen. Alguna potser cap a l'Alt Empordà, en forma de ruixat escadusser, molt poca cosa. I vent a moltes comarques. Atenció al vent demà, que pot ser fort, especialment en punts elevats del Pirineu. I els propers dies no hi ha precipitacions a la vista. vista. Sí que és veritat que alguns mapes estan virant cap a una possible situació de pluges una mica favorable, generosa i general, a cavall de diumenge, darrera hora i dilluns de la setmana que ve. Sentirem a parlar els propers dies perquè hi haurà allò que sabem, anades i venides, en els, anar i venir dels mapes del temps, i en definitiva ho anirem explicant.
Gràcies, Francesc, bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:06. Salvador Illa prova les seves forces d'aquí a menys de 2 hores en el primer debat de política general del seu mandat. És el primer examen del president de la Generalitat que porta 2 mesos escassos al càrrec i que veurà fins a quin punt poden ser estables els suports d'Esquerra i dels Comuns. El finançament i l'habitatge seran els temes estrella del debat. Palau de la Generalitat, Núria Oriol.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, desplegarà aquesta tarda els grans reptes del seu mandat i que en bona part venen fixats en els acords amb Esquerra i els Comuns que van permetre fer-lo president. El focus el va posar en la gran prioritat que ha fixat pel seu executiu, la millora dels serveis públics, i en aquesta àrea té previst fer un anunci en matèria d'habitatge, una de les àrees més sensibles i de preocupació ara mateix pel país i pels seus socis d'investidura. Conscient que l'estabilitat del seu executiu depèn del compliment dels acords tancats, defensarà també davant de tot l'hemicicle el finançament singular repactat amb Esquerra. Sílvia Paneque, portaveu del govern.
Conscients que som un govern en minoria i que, per tant, caldrà doncs, dialogar, parlar amb les diferents forces polítiques, no només avui, no només els propers dies, sinó les properes setmanes i mesos.
El discurs del president Illa anirà més enllà de reforçar el suport dels seus socis d'investidura. Buscarà seduir-los també per poder aprovar els nous pressupostos pel 2025. El govern manté que els vol tenir en vigor ja per any nou. Avui la portaveu assegura que el calendari és factible, malgrat el Congrés d'Esquerra celebra a finals de novembre i podria ralentir tenir lligats els suports i, per tant, la llum verda als nous comptes. El president també té previst parlar de la situació del català i en el seu primer debat de política general també té previst llançar missatge en defensa de la pau enmig del conflicte agreujat al Pròxim Orient.
I mentrestant, Esquerra i els Comuns, els socis parlamentaris de Salvador Illa, aprofitaran el debat per intentar lligar el govern i pressionar-lo a complir els compromisos de la investidura. Els republicans portaran a votació una proposta en defensa del finançament singular per Catalunya i els comuns faran bandera de les polítiques d'accés a l'habitatge. Junts intentarà erigir-se com l'alternativa real al govern del PSC. Parlament, Marta Corbalán, bon dia.
Hola, bon dia. Avui fa exactament 2 mesos que Salvador Illa va ser elegit president i els seus socis d'Esquerra i els Comuns volen calibrar el seu grau de compromís amb els acords d'investidura. Per això Esquerra portarà a votació una proposta en defensa del finançament singular que, a més, servirà per forçar Junts a posicionar-se sobre el nou model de gestió d'impostos. Els republicans, igual que els comuns, també intentaran que surti del debat un acord per regular els anomenats lloguers de temporada que sovint els propietaris fan servir per esquivar el topall de preus. En aquest punt es veurà el nivell de compromís dels socialistes, però també es posarà contra les cordes Junts per Catalunya, que, recordeu, va tombar fa pocs dies al Congrés una proposta semblant. El debat també servirà de termòmetre per veure si hi ha marge d'entesa entre el nou govern de Salvador Illa i Junts, almenys en àmbits en què tradicionalment han exhibit sintonia, com les infraestructures. A les 4, recapitulem, començarà el debat amb la intervenció del president Illa, demà serà el torn dels grups i dijous es votaran les propostes que presenten els partits. Per primer cop en més d'una dècada, l'independentisme, sense majoria al Parlament, no podrà tirar endavant cap iniciativa a favor de l'autodeterminació de Catalunya.
Doncs al debat, el president Salvador Illa podrà treure pit d'una conseqüència, i és que es trenca la tendència a l'alça del preu del lloguer, segons les dades de la Generalitat. Amb la limitació de rendes plenament vigent, els preus van caure el primer trimestre d'aquest any respecte al primer. Ho van fer, en especial, a Barcelona i la resta de municipis declarats com a zones de mercat residencial tensionat. Alhora, però, va caure força la firma de nous contractes, Jordi Canal.
Sí, el preu a Barcelona es va situar en 1.132 euros mensuals de mitjana, un 5% menys que el primer trimestre. Llavors es va assolir un rècord històric, 1.193 euros al mes. Els preus també van baixar al voltant del 5% en els 140 municipis declarats de mercat tens, on, per tant, s'aplica la regulació. A la resta de municipis no va baixar tant. Els preus hi van retrocedir un 0,6%. Sílvia Paneque.
Aquestes dades avalen el fet de que el topall dels preus de lloguer en les zones tenses a l'espera de l'evolució de la resta de trimestres, de moment veiem que en el primer trimestre sencer de declaració d'àrees tenses sí que està tinguent un impacte.
Pel que fa al nombre de contractes nous, va caure amb força a les àrees tenses i a Barcelona. La capital se'n van firmar uns 7.900, un 19% menys que el primer trimestre. A les zones tensionades, un 17% menys. Mentrestant, a la resta del territori no s'aplica la regulació, el descens va ser de l'1,6%. Segons Paneque, això pot voler dir que hi ha pisos que es desvien del mercat residencial de lloguer a temporada i assegura que caldrà regular-ho.
Per cert que el govern espanyol ha aprovat avui una ajuda de 25 milions d'euros perquè es construeixin habitatges de lloguer assequible a Barcelona i la seva àrea metropolitana. I encara sobre habitatge, avui l'Hospital Clínic de Barcelona ha fet la subhasta dels 5 blocs de pisos que es vol vendre. Hi ha hagut només ofertes d'empreses per dos dels immobles. Els llogaters que hi viuen han protestat durant l'acte perquè temen que en mans privades els facin fora d'aquests habitatges.
Una cinquantena de veïns afectats i membres del sindicat de llogateres han demanat que s'aturés l'acte d'obertura d'ofertes, al qual se'ls ha permès l'accés, i també que la venda no es faci. Una operació que, segons la portaveu del sindicat, Carme Alcarazó, és un despropòsit.
El que està passant és una salvatjada. Aquests més de centenars de veïns, la seva vida i la seva estabilitat i la seva seguretat residencial, si es ven aquests habitatges, està en perill. I a part, que a nivell de pla de país, vull dir, és que és una vergonya. Els cal és més habitatge públic, no estar-nos-ho venent.
Una possibilitat és que ara les administracions exerceixin el dret de tempteig i retracte per adquirir els edificis. La Generalitat o l'Ajuntament tenen preferència per comprar-los.
No en surt a Rodalies, una altra vegada a la línia R3. Aquest matí s'ha incendiat la catenària d'un comboi que acabava de sortir de l'estació de Torelló, a Osona. La setantena de passatgers que hi viatjaven n'han pogut sortir pel seu propi peu, però hi ha hagut corredisses i nervis. L'incident ha obligat a tallar la circulació de trens entre Torelló i Manlleu i no se sap quan es podrà restablir. Adif ho atribueix al mal manteniment dels trens. Torelló, Nati Adell, bon dia.
Bon dia. Hem arribat que encara es veia fum i feia olor a cremat. Hi ha hagut gent amb atacs d'ansietat i alguns ferits lleus atesos al CAP que ja són a casa. Hem parlat amb diferents usuaris del tren que ho han viscut així.
S'ha escoltat com, pap, saps, un soroll. Clar, ens han dit que sortíssim i a darrere hi havia foc. Entres en pànic, tothom comença a córrer i tu què fas? Corre.
Jo he estat el primer en clicar de la palanca d'emergència amb un altre jove que hi havia al meu costat. El primer que m'ha vingut, he començat a tremolar, he començat a tenir estrès, no sabia què fer, m'he ficat supernerviós, però ara ja millor.
En sortir del primer vagó, que ja estava totalment ple de fum, jo he sigut l'últim a sortir. Clar, des de l'alçada fins a les vies, de més d'un metre. O sigui que és fàcil que algú s'hagi fet mal.
Els passatgers han hagut d'esperar entre 2 i 3 hores que arribés el transport alternatiu que ha posat a Renfe. El tren incendiat encara està aturat a l'entrada de Torelló amb un forat de mig metre al sostre d'un dels combois i ja hi ha tècnics reparant la catenària. Adif diu que l'incendi s'ha produït pel mal estat del pantògraf, que és la peça del tren que connecta amb la catenària. Gemma Liaga, sots directora de xarxa.
La causa sí que la tenemos clara y sí que el origen es una derivación del aislador del pantógrafo que se encontraba en mal estado, de la unidad del propio tren, que ha provocado, bueno, que es lo que ha provocado el incendio.
És el mateix que va passar a Manlleu la primavera de l'any passat, amb foc als vagons i la gent sortint per cames.
I nou capítol en la guerra interna a Esquerra Republicana. L'exnúmero 3 del partit, Xavier Vendrell, ha acusat Oriol Junqueras d'haver negociat amb el govern de Salvador Illa i des del mateix Palau de la Generalitat la continuïtat dels càrrecs de Pere Aragonès en el nou executiu socialista. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Vendrell també ha acusat Junqueras de dividir Esquerra i li ha reclamat que s'aparti Raül Flores.
Vendrell ja era un dels dirigents amb el verb més esmolat de l'època de Joan Puigcercós i avui, a preguntes de Ricard Ostrell, no ha estalviat retrets a l'expresident del partit. Vendrell assegura que Oriol Junqueras va anar a Palau per demanar al govern d'Illa que mantingués els càrrecs d'Esquerra i demana a la direcció que l'expedienti.
Si pregunten als uixers de Palau, sabran que un militant, que ja no era el president d'Esquerra, va anar a una reunió a Palau. Ha dit Oriol Junqueras, un militant de base, que ja no era president del partit, a parlar amb una sèrie de gent per mantenir els càrrecs. I això és un acte d'indisciplina.
Vendrell també exigeix a Junqueras que retiri de la cursa per liderar Esquerra i li adverteix que, si no ho fa, el partit pot acabar dividit, com fa 15 anys.
Avui Oriol Junqueras genera divisió al partit i, per tant, jo li he pregat que en aquest moment faci un pas al costat i deixi que el partit es recusi.
En l'entrevista, l'exdirigent i exconseller també ha carregat contra el paper de Junqueras durant l'1 d'octubre i la declaració d'independència.
Els líders polítics de l'1 d'octubre són Carles Puigdemont i Marta Rovira. L'Oriol Junqueras, en aquells moments, ell té molts dubtes. El dia abans de la proclamació d'independència, ell explica a l'executiva nacional, enmig de plors, que no es proclamarà la independència. i aquí hi ha una certa rebel·lió i, per tant, arriba arrossegat en aquell punt. I s'espanta i marxa. I no es presenta a Palau.
Per Vendrell, Junqueras estava al cas de totes les decisions del partit, fins i tot quan era a la presó.
Doncs bé, l'equip d'Oriol Junqueras ha saltat de seguida per denunciar aquestes declaracions de Xavier Vendrell al matí de Catalunya Ràdio. La candidatura de l'expresident del partit diu que va en contra dels estatuts i reclama al Comitè de Garanties d'Esquerra que li obri un expedient. Parlament, Albert Prat, bon dia.
Bon dia, sí. Segons l'entorn de Junqueras, aquestes declaracions són un reguitzell de calúmnies i falses acusacions contra l'expresident que vulneren el reglament intern. Atacs personals, diuen a través d'un comunicat, que destrossen la marca d'Esquerra i que traspassen els límits del respecte i l'educació entre militants. Per tot això, l'exlíder dels republicans, que aspira a recuperar el càrrec, portarà les declaracions de l'empresari i exconseller del Matí de Catalunya Ràdio al Comitè de Garanties d'Esquerra. Tot plegat en plena cursa interna per escollir el pròxim president del partit el 30 de novembre. Però l'entrevista amb Ricard Ostrell també ha arribat al Palau de la Generalitat, des d'on la consellera portaveu Sílvia Paneque ha sortit al pas quan li han preguntat pels càrrecs d'Esquerra que segueixen el govern socialista.
Som els únics responsables i defensem també que tots els càrrecs que s'han aprovat amb aquest govern i que, per tant, estan en aquest moment ocupant diferents responsabilitats són completament competents per ocupar els càrrecs que ocupen.
Paneque no ha volgut confirmar ni desmentir si Junqueras s'ha reunit amb Salvador Illa des que és president.
I una cosa més abans de la publicitat, perquè a Madrid cueja la polèmica per la llei que escurçarà la condemna a una quarantena de presos d'ETA. El Partit Popular està pagant l'error que els seus diputats van fer i que hi van votar a favor sense adonar-se del que suposava. I ara Feijóo reclama a Pedro Sánchez que aturi la reforma. Però el govern espanyol s'hi nega. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
Bon dia. De moment el PP ha guanyat temps i avui al Senat, on tenen majoria absoluta, han impedit la votació d'aquesta reforma legal i l'han ajornat fins la setmana que ve, però poc més hi poden fer i en són conscients. Feijóo ha reconegut l'error dels seus, però n'ha culpat Pedro Sánchez i l'ha avisat que és a temps de retirar la llei.
Si el Partido Socialista mantiene esta indignidad, será el único responsable ante la historia. Es grave que el gobierno cuele esta indignidad aprovechando de forma maliciosa la transposición de una directiva europea. No todo vale.
Però la pressió del PP no ha fet efecte. La ministra portaveu Pilar Alegría ja els ha respost que no pensen retirar la reforma.
Que lo dejen ya. El texto que se va a votar en el Senado es literal al texto que se aprobó desde aquí por parte del gobierno del señor Rajoy en el año 2014. Deje de engañar.
Però llavors el PP va excloure expressament els beneficis per als presos d'ETA. La Moncloa recorda que és la transposició d'una directiva europea i que estava pendent. La llei convalida els presos als anys de condemna que han complert a un altre país europeu i beneficiarà alguns dirigents d'ETA, com Chapote i Cantauri, que podrien sortir en llibertat l'any que ve.
Passant 3 minuts d'un quart de 3 de la tarda, fem una pausa i de seguida l'última hora al Pròxim Orient.
Catalunya migdia.
Contracta energia fàcilment a bons preus amb Bon Preu Esclat Energia i estalvia la teva factura de llum. A més, contracta ara i et bonifiquem 60 euros a la guardiola. Gaudeix d'una àmplia varietat de plans, energia verda i sense permanències. Informa't a bonpreuesclat.cat/energia i festa dels nostres. Bon Preu i Esclat.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona, elegit millor cotxe de l'any 2024, arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, única marca amb compromís de devolució.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
A Obramat sabem que en una mateixa llar poden conviure-hi la persona més fredolica amb una que sempre té calor. I per totes aquestes persones oferim les millors solucions de calefacció. Calderes, aerotèrmia, terra radiant, radiadors, estufes de pèl·let o llenya, inserts i accessoris de marques professionals amb els millors preus. També a Obramat.es, on compren els professionals. Obramat.
Gaudeix de la música simfònica a l'Auditori per menys de 30 euros per concert.
Amb les noves tarifes 3 i 10 tindràs tot un any per venir als 3 o 10 concerts que vulguis de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya. El teu ritme.
Més informació a auditori.cat.
L'any 2024, Naturgy va reunir un equip expert en energia. La seva missió, ajudar-te a estalviar, sigui quina sigui la teva energètica.
Aquesta nevera està massa freda.
Rentadora millor en moda eco.
És l'equip estalvi.
Termòstat regulat.
Fet.
Troba-la a les xarxes socials de Naturgy i comença a estalviar.
30 persones van morir en una mina al Berguedà.
L'accident més dramàtic de la mineria espanyola.
No es va investigar mai què va passar.
Jo era un ninot de goma, Tot el meu cos va quedar desgarrat.
Tot el que quedava dintre la mina ja eren gent que es havien mort tots.
50 anys després, busquem respostes. Nits sense ficció. Grisú, la tragèdia de Fígols. Aquesta nit a la plataforma 3Cat i a TV3.
Catalunya migdia.
D'aquí a 9 minuts, 2 quarts. Hezbollah assegura que manté la seva capacitat militar malgrat l'eliminació de gran part de la seva cúpula, inclòs el seu líder Hassan Nasrallah. En un discurs televisat, el número 2 de la milícia xiïta, Naim Qassem, assegura que Israel no ha aconseguit avanços en una setmana d'operacions al Líban i anuncia que resistiran. De fet, Hezbollah ha llançat més de 80 coets contra la ciutat de Haifa avui. Aquest és l'atac més gran que ha fet contra la principal ciutat del nord d'Israel i la majoria dels projectils han estat interceptats. Ha coincidit amb l'inici d'una nova operació terrestre israeliana al sud-oest del Líban. Enviats especials a Beirut, José Antonio Rodríguez, Maria Alba Gilabert.
Naim Qassem ha comparegut mentre molts libanesos es pregunten quin serà el futur de Hezbollah. Ha intentat tranquil·litzar els seus combatents sobre el poder de l'organització, malgrat una situació que des de fora sembla crítica. Qassem ha dit que l'única solució és la resistència, la fermesa i la unitat davant l'enemic.
Us dic que les nostres capacitats estan bé. Els nostres combatents al front continuen compromesos i la direcció es manté unida.
Segons Hezbollah, a més dels míssils contra Haifa, a les últimes hores n'han llançat molts més, en total 190. Però aquesta matinada Israel hauria eliminat un altre comandant important, un dels principals encarregats de la transferència d'armes des d'Iran i de la seva distribució entre els milicians xiïtes. I, a més, les operacions terrestres israelianes, que fins ara s'havien concentrat al sector est de la frontera libanesa, s'han ampliat ara al sector oest. A banda d'això, les autoritats libaneses han donat noves dades sobre la situació al país. Des del 23 de setembre, 500.000 de persones han fugit a Síria. Els Emirats Àrabs han ampliat els enviaments d'ajuda humanitària que van acompanyats d'un paquet d'ajuda urgent per valor de 30 milions de dòlars. I el Ministeri de Salut Pública ha rebut un enviament d'ajuda de 25 tones de medicaments i subministraments mèdics proporcionats per UNICEF i finançats pel Regne Unit.
I mentrestant, l'Iran diu que està preparat per la guerra si Israel els ataca en resposta a l'últim bombardeig massiu llançat per Teheran. El govern israelià encara estudia possibles objectius que anirien des de bases militars a instal·lacions energètiques o petrolieres, Vicent Mifsud.
El ministre d'Afers Estrangers de l'Iran, Abbas Araghchi, diu que el seu país treballa per evitar la guerra amb Israel, però que està preparat per si els ataquen.
La República Islàmica està preparada per qualsevol escenari, per qualsevol situació. Les nostres forces armades estan preparades al 100% i tenen identificats els objectius necessaris.
El cap de la diplomàcia iraniana inicia una gira per l'Aràbia Saudita i els països de la regió per tractar la tensió creixent amb Israel i els riscos per al comerç internacional de petroli. Tot i que els Estats Units han mostrat la seva oposició, algunes veus d'Israel, com la de l'exprimer ministre Naftali Bennett, un dels polítics més populars del país, reclamen atacs a les instal·lacions nuclears de l'Iran.
I de tornada a Catalunya, cada cop hi ha més treballadors estrangers al nostre país, però també cada cop hi ha més que estan en situació irregular. Segons un estudi de Comissions Obreres, la taxa d'irregularitat no ha parat de créixer des de l'any 2019, quan afectava el 5% dels ocupats estrangers, mentre que ara supera el 20%, Pilar García.
Doncs sí, hi ha aquesta situació, el fet que 2 de cada 10 treballadors extracomunitaris no consta com afiliat a la Seguretat Social, demostra que el procés de regularització no funciona. Segons Liliana Reyes, una de les autores de l'estudi.
Tenen més vulnerabilitat i més obstacles per inserir-se en el mercat laboral formal perquè tenim un marc legal d'estrangeria discriminatori i mecanismes que no estan sent efectius per accedir als processos de regularització.
I aquesta ineficiència per obtenir el permís de residència i de treball és, segons l'estudi, el que comporta que, tot i tenir nivells d'estudi semblants als treballadors nascuts a l'Estat espanyol, ocupin feines més precàries, amb més temporalitat i salaris baixos com el servei domèstic o l'hostaleria. La sociòloga Marina Couceiro també ha participat en l'elaboració de l'estudi.
Una persona d'origen estranger que està pendent, per exemple, de renovar el seu permís de treball, doncs és evident que no es pot permetre el luxe de rebutjar una feina encara que estigui molt per sota de la qualificació que té aquesta persona.
La taxa d'atur dels treballadors estrangers està 6 punts per sobre dels que han nascut a l'estat espanyol i cobren de mitjana 8.600 euros menys a l'any.
L'assistència sanitària als funcionaris a través de Muface penja d'un fil. El govern espanyol i les tres mútues mèdiques que hi participen no han pogut tancar un acord per renovar el concert pels pròxims 2 anys i sortirà a concurs. Avui ho ha aprovat el Consell de Ministres amb la incògnita de si s'hi presentarà algú. Madrid, Àngels Lafuente, bon dia.
Bon dia. L'oferta del govern espanyol d'elevar les primes per mutualista de Muface un 17% millora la primera proposta de l'executiu de Sánchez, però es queda lluny del 25% que demanen les asseguradores per començar a negociar. Estem parlant d'un increment bianual de prop de 304 milions d'euros en comparació a l'actual concert de l'Estat amb Muface que vens a finals d'any i que la ministra portaveu Pilar Alegría defensava amb aquests arguments.
Con la mayor subida de la serie histórica. Estamos hablando concretamente de 2.681 millones de euros. 2.681 millones de euros, que son 300 millones más que la anterior. La mayor de toda la historia.
La proposta de l'executiu ja està en mans de les mútues que de moment es decanten per estudiar-les sense entrar en valoracions. Mentre el sindicat de funcionaris considera l'increment d'un 17% d'insuficient i adverteix que convocaran mobilitzacions si es produeixen retalls en el servei. Estem parlant d'un col·lectiu d'1,5 milió de persones arreu de l'Estat, de les quals 68.000 són funcionaris de la Generalitat. I pel que fa a la reducció de la jornada laboral a 37 hores i mitja setmanals, la vicepresidenta Yolanda Díaz diu que es tramitarà per via d'urgència un cop es tanqui l'acord i preveu que s'apliqui a finals del 2025.
El Premi Nobel de Física d'aquest any ha reconegut la recerca en intel·ligència artificial que fa possible que les màquines aprenguin. Els guardonats són els investigadors John Hopfield, dels Estats Units, i el canadenc Geoffrey Hinton, pels seus descobriments i invents sobre l'aprenentatge automàtic i xarxes neuronals artificials, Purificació Barceló.
Sí, Hopfield, de la Universitat de Princeton, va crear una memòria associativa que pot guardar i reconstruir imatges i altres patrons de dades. I Hinton, de la Universitat de Toronto, va inventar un mètode que pot descobrir de forma independent propietats de dades i que s'ha convertit en una eina molt important per a l'aprenentatge automàtic. Precisament Hinton, quan va rebre el 2017 el Premi Fronteres del Coneixement en Tecnologies de la Comunicació, explicava així com fer que un ordinador aprengui.
La màquina que millor aprèn de totes les que coneixem és el cervell humà i aprèn quan canvia la força de les connexions entre milers de milions de neurones. Així que per fer que un ordinador aprengui és que simuli que és un grup de neurones i que intenti trobar la manera de canviar la força de connexió entre aquestes neurones perquè aprengui com ho fa el cervell.
El Premi Nobel de Física està dotat amb 1 milió d'euros i es lliurarà al desembre en una cerimònia a la capital sueca, Estocolm. Demà serà el torn del Nobel de Química, el qual seguiran el de Literatura, el de Pau i dilluns el d'Economia.
La Diputació de Barcelona posa en marxa el primer pla de salut mental dirigit sobretot als joves que, entre altres mesures, posarà al servei dels municipis psicòlegs que detectaran i acompanyaran els adolescents en el seu malestar emocional. D'entrada, el pla es desplegarà a 7 municipis de la demarcació de Barcelona amb 6 mesures concretes i 7,5 milions d'euros de pressupost anual. Mònica Mas, bon dia.
Bon dia.
Quin és l'objectiu final d'aquest pla?
Doncs fer més accessible pels joves l'acompanyament psicològic davant de qualsevol malestar i evitar que derivin un trastorn mental greu. El servei Consulta'm, que ja funciona a la ciutat de Barcelona, demostra que el 90% dels joves que tenen no acaben necessitant una derivació a un centre de salut mental infantojuvenil de la Generalitat, perquè aquest acompanyament psicològic fa de filtre i resol el problema. Ho explica Gemma Tarafa, diputada en Salut Pública.
Un poliesportiu, a un centre de joves o aquell espai que es consideri en aquell municipi que és de proximitat per un jove, on ells hi podran anar sense cita prèvia, sense el pare, sense autorització, diguéssim, paterna en primera instància i sense fer llista d'espera. Ens ajuda que un jove que té una angoixa o una ansietat que no es troba bé i no sap ben bé per què, pugui accedir a aquest consulta amb un professional que està connectat a la xarxa de salut mental del Sistema Nacional de Salut.
Els 7 municipis on es començarà a desplegar el pla de salut mental són Mataró, Terrassa, Manresa, Igualada, Vilafranca del Penedès, el Prat de Llobregat i una mancomunitat al voltant de la C-17.
Més coses. El dominic basc Xavier Gómez ha estat escollit nou bisbe de Sant Feliu de Llobregat. Aquest migdia s'ha fet públic el nomenament pel papa Francesc i l'ordenació serà dissabte 30 de novembre, Marriera.
Gómez, de 54 anys, va néixer a Guipúscoa i actualment era el secretari de Migracions de la Conferència Episcopal. És llicenciat en Teologia i està especialitzat en Mediació Social i Intercultural. A la presentació sorprès tothom amb el seu català que va aprendre durant els 3 anys que va ser el prior del convent de Santa Caterina de Barcelona. Gómez agafarà el relleu d'Agustí Cortés, que va representar la renúncia ara fa 2 anys, després de 20 anys al capdavant d'aquesta diòcesi.
I detingut sota control mèdic l'home que divendres va bufetejar una criatura a Montjuïc davant dels seus pares. L'agressió, que va ser enregistrada per un telèfon mòbil, s'havia fet viral a les xarxes.
Sí, s'hi veu com el detingut, sense cap mena de provocació, s'acosta a la cadireta del passeig on hi ha la nena, al costat dels seus pares, i l'agredeix. Marxa del lloc, es creïdeçant els progenitors i insultant la mare. Els Mossos el van detenir poc després dels fets. De moment, continuarà en una unitat psiquiàtrica i s'estarà pendent de la seva evolució per declarar davant el jutge de guàrdia.
Passa un minut de 2:15. Els accidents amb animals salvatges implicats a les carreteres de les comarques de Lleida han crescut un 5% fins al mes d'octubre. Fa un any i mig, els agents rurals van presentar un pla pilot per reduir aquesta mena de sinistralitat, però la majoria de mesures han quedat al calaix. Lleida, Estela Bussoms.
Segons dades de Mossos, fins a l'octubre hi ha hagut 1.274 accidents per atropellament de senglars o cabirols a la xarxa viària de Lleida, 64 més que fa un any. Això malgrat que a principis del 2023 el govern es va fer seu un pla dels agents rurals que proposava de desenes d'actuacions amb 8 punts negres identificats al Segrià, la Noguera, l'Alt Urgell i el Pallars Jussà. A la pràctica, només a l'N260, a la Pobla de Segur, s'hi ha posat un senyal lluminós nocturn i han millorat els passos de fauna. A la resta no s'hi ha fet res. Les xifres, per tant, no milloren i les perspectives d'aquesta tardor no són bones. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio el cap dels agents rurals de Lleida, Llorenç Ricol.
Aquí sí que ja s'ha fet algunes actuacions. A la resta de punts, de moment, no hem vist cap cosa fora de lo normal. Estan com estaven. I el que sí he de dir, que ens veu una tardor conflictiva, dic que aquest any s'ha plantat molt de panís, l'any passat pràcticament no n'hi havia perquè no hi havia aigua, però aquest any hi ha molt de panís i d'on hi ha menjar hi ha animals i aquest any hem pogut ja constatar que hi ha molt senglar.
El Servei Català de Trànsit ha prioritzat una altra prova pilot, la que es fa a l'Alt Empordà, amb un sistema de senyalització que alerta els conductors quan detecta la presència d'animals a la calçada.
I precisament sobre animals, el nou sistema de contenidors antisenglars als barris de muntanya de la ciutat de Barcelona està sent tot un èxit, segons l'Ajuntament. Els tècnics ja han detectat que el tall de subministrament de menjar a través de les escombraries fa que aquests animals recuperin la seva dieta tradicional, que n'hi hagi menys i que estiguin més prims. Barcelona, David Àngela.
Bon dia. La vintena de corralets de fusta, el canvi de contenidors de rodes pels metàl·lics més pesats, la instal·lació de barres antibolcatge i l'eliminació de papereres situen al 99% l'eficàcia d'aquests sistemes, segons en Cristóbal Martínez. El tècnic de l'Ajuntament, responsable del servei de neteja i de gestió de residus als barris de muntanya, adverteix que els operaris ja han detectat aquests canvis.
Veuen els animals més prims, entenc que és lògic, no? El no tenir accés a aquest bufet lliure, no? de menjar, pues segurament afecta a la seva població. Els animals tornen a buscar el seu menjar natural, qual cosa és molt interessant i de veure que ells tornen a escarbar i fer el que feien abans de trobar-se amb aquesta situació de poder accedir a menjar a les escombraries.
L'Ajuntament està estudiant ara la implementació d'un nou model de paperera que se situarà només en llocs estratègics, com per exemple davant de l'escola Naví o a les estacions de ferrocarrils de les Planes o del Baixador de Vallvidrera.
Passen 3 minuts de 2:15, una pausa i la cultura.
Catalunya migdia.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Saps què és l'aniversari de Schmidt? Celebra-ho amb un regal per a qui s'ho mereix. Casa teva. A Schmidt tenim les millors ofertes per moblar la teva cuina o qualsevol racó de casa teva i així crear una llar tan especial com tu. Home Schmidt Home.
Demana ja la teva cita a qualsevol de les 8 botigues Schmidt de Barcelona o al nostre web homedesign.schmidt.
En la venda del teu cotxe, com en tot, pot ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Catalunya migdia.
Mercè Aranaga.
Tornar a prendre el meu primer cafè amb els companys de Catalunya Ràdio és com tornar a casa.
Antoni Bassas.
A mi m'agrada quan el Ricard es pregunta alguna cosa en veu alta. Tot allò deriva en un moment nou, inesperat.
Olga Viza.
Sovint, en acomiadar els convidats, el Ricard diu: torni quan vulgui, és casa seva. Doncs d'això es tracta. El matí de Catalunya Ràdio és casa nostra.
Xavier Graset.
Per estar al cas, el matí de Catalunya Ràdio. És el que faig jo. M'arrenca el dia per estar al cas.
Amb persones així, és molt fàcil fer ràdio.
De 6 a 1, el matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Estimat Ricard, sempre t'apreciaré.
Catalunya migdia.
La novel·la Pura passió, de la novel·la de literatura Annie Ernaux, arriba al teatre en una adaptació de la italiana Lucia del Greco, interpretada per Cristina Plazas. Barcelona, Marta Vives.
Pura passió és un dels textos més sincers de l'autora francesa que ha convertit la seva literatura autobiogràfica en un punt de referència de les lletres mundials. En aquest cas aborda la relació d'una dona madura amb un home molt més jove que ella i casat. Una passió incontrolable i parla del desig des de la fortalesa, com ha dit Lucia del Greco.
Estem parlant d'una dona extremadament intel·ligent i lúcida que decideix abandonar-se a aquesta passió, a aquesta obsessió, perquè creu que en l'obsessió és on hi ha la vida.
Cristina Plazas es posa a la pell d'aquesta dona i en destaca tota la feminitat complexa i ferotge.
També perquè és la primera vegada que una autora femenina s'atreveix a parlar així del desig d'una dona cap a un home.
Pura passió, que l'equip artístic compta amb la ballarina Lorena Nogal, flamant Premi Nacional de Dansa, com a responsable del moviment, s'estrena al Temporada Alta, al Teatre de Salt, aquest dissabte, però a partir del 13 de novembre farà temporada al Teatre Acadèmia de Barcelona.
I no deixem la literatura francesa. Perquè l'escriptor francès Mathias Enard indaga com la guerra afecta el més íntim de les vides a la novel·la Desertar. El Premi Goncourt, resident a Barcelona, va canviar el rumb de la història inicial de la novel·la després que esclatés la guerra d'Ucraïna i fa aparèixer una figura històricament incòmoda, la del desertor, Montse Camps.
Sí, amb el seu particular estil carregat d'intensitat, bellesa i simbolismes, Enard indaga en el conflicte bèl·lic que sembla inherent, diu, a la història de la humanitat.
Aquí tenim la violència màxima, està allà, gent mort, les ciutats desapareixen i què? Quina solució tenim? Després hi ha una cosa, no estic segur que hi hagi realment voluntats d'acabar amb la violència, no? Perquè això significaria acabar amb una forma de capitalisme brutal.
Desertar té dues històries paral·leles, un matemàtic de la RDA antifeixista que es manté fidel a l'utopia comunista i un soldat desertor que també busca l'utopia d'un altre món.
Sí, és cert que a nivell històric la figura del desertor és incòmoda per nosaltres perquè tenim la tendència a fer-ne un traïdor. Trobo que és una figura interessant perquè és ell que intenta una altra cosa, no? Segurament això suposa sacrificis, però també és l'esperança d'una altra cosa.
El llibre el publiquen Empúries i Random House.
I ara anem al cinema. Perquè el Festival de Sitges ha acollit l'estrena a l'estat de Daniela Forever, l'última pel·lícula de Nacho Vigalondo, un dels directors espanyols més internacionals. Participa en la secció oficial a la competició i està rodada en anglès, però a Madrid. Enviat especial a Sitges, Marc Garriga.
Vigalondo torna a sorprendre amb una trama molt original on una pastilla et permet tenir somnis lúcids i viure'ls com si fossin reals. En declaracions a Catalunya Ràdio ha admès que la idea neix d'una ferida oberta personal.
Y un sentimiento que comparto ya con los demás compañeros de generación y es la de ya haber dado la vuelta al vinilo y estar ya en la cara de nuestras vidas y convivir con la muerte de una manera muy distinta como lo hacíamos hasta ahora, sin llegar a metabolizarla de verdad, porque creo que la muerte y el cerebro humano son incompatibles. Creo que nunca vamos a llegar a asimilar, a entender y a procesar la muerte. Eso es sencillamente hay una incompatibilidad que creo que es genética, pero hacemos lo que podemos. Entre otras cosas, hacemos películas como esta.
De fet, el film està dedicat a tres persones pròximes a ell que ja no hi són, entre elles Itziar Castro, que té un petit paper. La Daniela del títol és la italiana Beatrice Granó, amb qui també hem parlat.
Me gustó mucho trabajar con Nacho porque él tiene una visión única.
L'actriu ve de triomfar amb la segona temporada de The White Lotus.
I més cinema. Perquè el Som Cinema, el Festival de l'Audiovisual Català, arriba a la 15a edició celebrant el bon moment que viu el cinema de casa nostra. La secció oficial creix, com també ho han fet les propostes que han rebut per formar-ne part. Lleida, Noelia, Casella, s'han superat les 300 cintes.
Sí, han augmentat sobretot els curtmetratges. Això, segons la directora del Som Cinema, Judit Vives, és un senyal de la bona salut del cinema català.
Perquè la gent que es vol dedicar al cinema comença normalment, no? No sé que tinguis molta sort, però normalment comencen amb el curtmetratge i van escalant, no? Llavors, quants més curtmetratges arribin, vol dir que més cantera.
A la secció oficial hi haurà 17 curts, un gravat íntegrament en mòbil, 7 documentals i 7 llargmetratges. D'aquests, 4 es veuran a Lleida per primer cop. Un dels llargmetratges és la cinta que inaugurarà el festival Cinel, l'òpera prima del director Emilio Fernández Borso. El Som Cinema es fa del 16 al 20 d'octubre a Lleida.
Catalunya migdia.
Des d'ara fins a les 3, l'actualitat esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Avui amb protagonisme per Andrés Iniesta,
que avui ha anunciat que deixa el futbol com a futbolista per intentar ser entrenador.
EAE Business School patrocina aquest espai.
Avui s'ha retirat Andrés Iniesta, o Don Andrés, com el va batejar Joaquim Maria Puyol a Stamford Bridge. Iniesta penja les botes, però el seu futur seguirà lligat al futbol. L'anunci l'ha fet en un acte a Barcelona davant de 400 convidats al món del futbol, i entre aquests convidats també hi era el Marcos García. Marcos, com ha estat Iniesta? Com has vist l'acte?
Doncs molt emocional, Laia, però també molt controlat. Andrés Iniesta voldria ell ser qui controlés el missatge d'un dia com avui, i així ho ha fet. Andrés Iniesta deixa de jugar a futbol, als 40 anys plega. Comença una nova etapa vital, diu, plena de projectes, com ara el que dius. El més evident, el més llaminer, ser entrenador, ha anunciat que canvia de vida acompanyat per la seva família amb 100 periodistes acreditats. Així ho anunciava Iniesta.
Siempre he sido una persona muy, con mucha determinación, entonces he tenido siempre las cosas muy claras, y en este último tiempo, cuando ya no es juego, voy a jugar y me da igual lo demás, pues ya es cuando empiezas a valorar otras cosas.
Personalitats blaugrana, Joan Laporta, Hansi Flick, Xavi, Gerard Piqué, també membres del primer equip, Gavi, Araujo, Olmo. Iniesta plega amb 4 Champions, 9 Lligues, 3 Mundials de Clubs, un Mundial, 2 Eurocopes, i amb l'horitzó tornar al Barça.
Volver al Barça en algún momento de mi vida me gustaría. Eso no, porque quiera decirlo, sino porque creo que la gente o las personas que hemos tenido tanta influencia o tantos años en este club, pues de una manera u otra tienen que estar.
Que no sigui del futbol, la vida d'Iniesta passa pel negoci dels vins, immobiliàries, producció audiovisual, també una empresa de bambes, que també la té. No li ha faltat res a la seva vida, ni tan sols la pilota d'or, quan li hem fet pensar que en aquell 2010 el podi de la pilota d'or van ser Messi, Xavi i Iniesta, i potser la podia haver guanyat ell en lloc de Messi.
O sea, hoy lo último que he pensado era en ese momento del Balón de Oro. Y como dije en su día, la imagen de Xavi, Leo y yo, los tres en el podium, pues para mí eso es más grande que haberlo conseguido. Tres tíos de la casa que lleguen a estar en el podium del Balón de Oro, ese es el verdadero premio de ese día.
Doncs Andrés Iniesta, que penja les botes, ho ha fet davant d'excompanys que han compartit amb ell el gran Barça de Pep Guardiola, com Piqué, com Xavi, hem vist en aquest auditori, i també representants de la plantilla actual del primer equip, més jovenets, Gavi, Ansu, Olmo, eren avui a l'auditori amb Hansi Flick, i Joan Laporta, el president del Barça, que avui està emocionat per l'adeu d'Iniesta, però que encara commogut també per l'amor d'un ex-blaugrana il·lustre com Johan Neeskens.
Perquè Neskens va morir ahir de forma sobtada, als 73 anys. Amb Cruyff van liderar el Barça, l'Ajax i també Montserrat, la selecció holandesa.
Johannes Jacobus Neskens va néixer el 15 de setembre de 1951 a Hempstede, localitat situada entre Amsterdam i el Mar del Nord. Al 1,78, prim i amb els cabells llargs, com Cruyff, era un migcampista total en atac, però també en defensa i amb un llançament de penals increïble. Amb l'Ajax va guanyar 3 Copes d'Europa seguides a l'inici dels anys 70. Amb el Barça se'l recorda per la Recopa del 79 i amb Holanda va arribar a 2 finals del Mundial. Joan Laporta, president blaugrana, el recorda així.
El Johan Neskens va ser un jugador extraordinari de futbol que va venir al Barça als anys 70, us en recordeu, doncs, que va arribar al cor de tots els culers, aquella manera que tenia de jugar, de donar-ho tot, que a més jugava amb les turmalleres per fora, que l'identificaven i que, bueno, ens va ensenyar aquelles jugades que es llançava al terra i recuperava la pilota.
El Barça, l'afició, l'anomenava Johan II. Neskens va morir diumenge a Algèria, on feia un programa de la Federació Neerlandesa per acompanyar entrenadors joves en països amb pocs recursos.
I avui comença la Champions femenina. I ho fa amb un plat fort claríssim, el Chelsea-Madrid a Stamford Bridge. I en el cas del Barça, Rutli, l'haurem d'esperar a demà, que és quan debuta la Champions.
Sí, el Barça el que fa avui és que viatja cap a Manchester amb l'única baixa de Salma Parayuelo, que després d'acabar amb molts problemes físics la temporada passada segueix un pla específic de treball preventiu. Aitana, que no va jugar el cap de setmana per culpa d'un refredat, també torna recuperada ja l'equip. A la prèvia de l'inici de la Champions per a les blaugranes, aquesta tarda al Tot Costa ja sentirem una entrevista amb una de les noves jugadores de l'equip, amb Quica Nazaré.
Entrevista interessant que sentirem avui a partir de les 7 al Tot Costa amb el Jordi Costa, amb la Sònia Gelmà, i també hi eres, estaràs tu a l'entrevista.
Sí, també hi érem a l'entrevista, perquè les blaugranes s'entrenen aquesta tarda a l'escenari del partit, a l'Academy Stadium, amb capacitat per unes 7.000 persones. Les entrades per aquest partit estan ja exaurides, i parlant d'entrades, el Barça ha posat avui a la venda les entrades del partit a casa amb el City, el de Montjuïc, del 18 de desembre.
Pel que fa al Barça masculí, s'entrena aquests dies aturada sense els internacionals i alguns d'ells són amb la selecció espanyola. Allà també hi és el Ramon Salmurri. Salmurri, amb la lupa posada sobretot, amb que tots tornin bé i especialment, si pot ser, la minya mal.
Sí, també dic que aquesta concentració de la selecció espanyola comença a deixar missatges clars. El primer, que Luis de la Fuente no està per rotacions i que va amb el peu a baix, perquè avui ha quedat clar el missatge que ha enviat ja als seus futbolistes, que és que aquests dos partits toca guanyar sí o sí. A més, Nico Williams té problemes físics, per tant, més protagonisme encara per Lamin. Un Lamin que, a més, se sent amb el rol absolut de protagonista. I si no, mira com en parlava avui Mikel Merino, el futbolista de l'Arsenal i company seu a la selecció espanyola.
Siendo su segunda temporada consecutiva a gran nivel, está empezando a coger esa confianza, ese ritmo, a entender un poquito los tiempos que se viven dentro de un terreno de juego. Y por supuesto que se está viendo una versión increíble suya. Él es un talento único en el mundo y nos lo está demostrando, ¿no?
La selecció espanyola que s'enfronta dissabte a Dinamarca i a Múrcia i el dimarts contra Sèrbia a Còrdoba.
I seguint amb els catalans de primera divisió, el Girona arriba a l'aturada amb la tranquil·litat d'haver guanyat l'últim partit i d'haver trencat una ratxa de 4 jornades de Lliga sense guanyar. Però si ens fixem en els precedents, Eduard Solà, el començament de temporada no ha estat tan dolent.
El Girona viu la seva cinquena temporada a primera divisió. L'actual és el segon millor començament. Després de les 9 primeres jornades, cobert, per tant, el primer quart de temporada, el Girona suma 12 punts. I només l'excepcional temporada passada, amb 23 punts, i per tant gairebé el doble, supera el que estan fent fins ara. Ja amb Mitchell a la banqueta, l'equip va tenir el seu pitjor començament de Lliga, la temporada del retorn a primera, la 22-23, amb només 8 punts després de les 9 primeres jornades i, per tant, a prop del descens. A la primera etapa, a primera divisió, 9 punts a la 17-18, la del debut, amb Machín, i un punt més, 10 a la 18-19, amb Eusebio, la que va acabar amb el descens. Entre lesions, molèsties i els que són amb les seves respectives seleccions, la plantilla del Girona ha tornat avui als entrenaments amb molt pocs jugadors.
Això pel que fa al Girona, i l'Espanyol arriba a aquesta aturada amb bones sensacions després de la victòria davant el Mallorca, però també hauran de fer els deures aquests dies si volen escalar posicions, Sergi Andreu.
Sí, de deures sempre n'hi ha. L'equip ha de millorar molt encara, més enllà de qüestions tàctiques, com per exemple l'efectivitat ofensiva. Una de les prioritats de Manolo González és tenir tota la plantilla endollada. El tècnic vol els 25 jugadors competint cada setmana pels 11 llocs cada partit. Mica en mica, tothom va tenir minuts. De fet, només Salvi i els porters suplents encara no han participat gens a la Lliga. Un dels que ho ha anat fent, però amb comptagotes, sempre aportant, això sí, és l'extrem de Martorell, Antonio Roca, de 22 anys, que dissabte va jugar el tercer partit aquesta temporada i que aquest matí ha valorat, d'una banda, la seva participació amb l'equip i també el fet d'haver aconseguit la victòria número 1.000 en la història de l'Espanyol a la Lliga.
Doncs sí, molt feliç per la victòria 1.000 i per poder aportar pues, el meu granet. Sí, sempre que pugui sumar minuts i ajudar l'equip és una alegria molt gran i aquí pues, pel que toqui i el que el míster demani.
La gent del planter, la gent de la 21, torna a ser protagonista aquest any. L'altre dia, fins a 5 jugadors de la casa van tenir un paper destacat contra el Mallorca. Joan García, el porter, també Omar, Pol Lozano, Jofre, l'autor d'un gol, i el mateix Antonio Roca.
Farem una pausa i quan tornem...
Molta il·lusió de començar aquesta fase de grups, de poder doncs, viure una altra vegada aquesta experiència.
Parlarem d'aquesta il·lusió de què parla Antonio Ramo, que és el Rama, que és el tècnic del Balonmano Granollers, davant el debut europeu de l'equip aquesta temporada.
Catalunya migdia. Al Centre Comercial Gran Jonquera ens fem encara més grans. Arriben marques molt esperades com Zara, Adidas, Stradivarius, JD, Bershka, Mango i moltes més. Per fi ho podem dir. Obrim la nova part el 10 d'octubre. Descobreix un nou Gran Jonquera. Ara, més gran que mai.
A Catalunya Ràdio ens apassiona el ciclisme. Ja fa 4 temporades que t'ho expliquem tot a Ràdio Volta.
Ràdio Volta, el podcast de Catalunya Ràdio amb tota l'actualitat del món del ciclisme.
Amb el Joan Antoni Fletxa.
El més difícil que tenia el
Ràdio. I amb la Mireia Benito.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta. A l'API web de Catalunya Ràdio i a 3CAT.
Amb el suport de Finisher, de Kern Pharma, la suplementació nutricional oficial de la Volta Ciclista a Catalunya.
Blancs, negres, rosats, escumosos... Saps quins són els millors vins de Catalunya? Consulta els guanyadors dels Premis Binari al diari vadevi.cat.
Jo vaig triar el què. Jo vaig triar on, el quan i el com. Qui millor que jo podria triar amb quins bancs hauria de treballar?
Poder triar és el teu poder. Banc Sabadell.
El 19 d'octubre a Terra, a Girona, el Futur Fest de Catosfera. Propostes del món digital transformades en espectacles en viu. Vermut amb creadors de contingut. La Turra en directe amb Albert Riera, monòleg de Sarai Ferro i concert amb Últim Cavall. L'entrada és lliure i gratuïta. T'hi esperem. Més informació a futurfest.cat.
Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minutos t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Troba'ns cada matí als carrers de Barcelona o entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minutos, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.
Aquest dijous, l'equip del matí de Catalunya Ràdio es desplaça fins a la frontera, a la Jonquera.
Analitzarem el desenvolupament econòmic d'aquesta zona clau a Catalunya.
Hi ha qui pensa, i és legítim.
Sense perdre de vista el debat de política general. I tindrem moltes més sorpreses.
Aquest dijous, de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Amb el suport del Centre Comercial Gran Jonquera.
Catalunya migdia. El Catalunya nit guanya una hora. Ara, des de les 10 fins a la mitjanit.
Tenim una hora més per explicar-nos millor, per aprofundir més en les principals històries del dia, per reaccionar al que estigui passant, per sortir de l'estudi, perquè de nit també passen coses importants, i una hora més per donar entrada a més veus especialitzades.
Catalunya nit, a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació. De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit. Amb Manel Elias.
Ens assegurem que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
El Granollers d'handbol debuta avui a la fase de grups de la Lliga Europa, la segona competició europea, i ho fa a Polònia, Montse, després de 3 victòries seguides a la Lliga Sobal.
Davant el Benidorm, 37-31 a Pamplona, en un partit molt lluitat, 28-29, i contra Valladolid, 42-36. Fa 2 temporades el Granollers va ser subcampió d'aquesta Lliga Europa i ha arribat a aquesta nova edició després d'eliminar el Kristianstad en la prèvia. Avui s'enfronten al Górnik Zabrze. A la pista polonesa, el tècnic de Granollers, Antonio Rama, valora el rival d'avui.
És un rival que ja hem pogut veure en alguns partits i que serà un rival molt dur. És un rival amb jugadors importants, amb una lliga doncs, que té alguns equips de moltíssim nivell, no? De nivell Champions, i això fa que siguin competitius també.
Es baixa a l'extrem dret Sergi Franco amb problemes a l'esquena i torna a l'extrem esquerre Pablo Guijarro, que ha viatjat. Dimarts que ve el Granollers es rebrà Montpellier francès, el teòric rival més fort, i el grup també s'enfrontaran al Silkeborg danès. Els 2 primers de cada un dels 8 grups passen a la següent fase de la Lliga Europa. Avui Górnik Granollers a 8:45 del vespre i en directe per Esport 3.
Han passat més de 30 anys dels Jocs Olímpics a Barcelona, concretament 32 anys, però la ciutat vol seguir mantenint l'esperit dels Jocs. I és per això que no descarta tornar a acollir, Marta García, uns Jocs Olímpics.
Sí, això és el que ha comentat el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Barcelona, David Escudé. I si teniu en ment els Jocs d'hivern, que en els últims anys se n'ha parlat molt, ara la línia aniria una mica diferent, tenint en compte que Los Angeles acull els del 2028 Jocs d'estiu, Brisbane, Austràlia, els del 2032, la primera opció, en este cas, seria l'any 2036, però potser no seria l'única.
Nosaltres sempre estem oberts, i el 36, evidentment, o el 40, doncs estarem oberts, i el 44, el que pugui passar, hi ha una part d'orgull de ciutat no tangible, que és molt important, i això ajuda.
Doncs no hi ha res, però Barcelona està oberta a la possibilitat de tornar a acollir uns Jocs Olímpics. Això ho ha dit el regidor d'Esports en un acte de Foment del Treball, on també ha comentat les opcions de Barcelona d'acollir la Final Four de l'Eurolliga de bàsquet. No seran el 2025, amb qui a priori hi optava, però des del consistori veuen que hi ha més opcions que pugui ser seu en l'edició que seria l'any 2028.
Doncs ja pots anar preparant el podcast olímpic a la Vila de Barcelona.
Vinga, vinga.
Aquest cap de setmana s'ha disputat el Mundial de Gravel, una de les proves ciclistes més noves que hi ha, i d'entre els participants hi havia un català a qui acostumem a veure competint al Rally Dakar, Isaac Vilalta.
Doncs sí, el gironí Oriol Vidal, que ha estat al màxim nivell en aquests últims Dakars en la modalitat del side-by-side, però que amaga també un passat de molt bon nivell com a ciclista. Diumenge va disputar el Mundial de Gravel en la mateixa prova que es va imposar Mathieu van der Poel.
Jo en ells ni els he vist, perquè pensa que jo vaig quan, és a dir, jo estava posicionat a la sortida, tenia aproximadament 750 persones al davant. Llavors, veia l'arc de sortida, el veia molt lluny. De fet, diguem-ne, del meu GPS, el temps de l'organització podia haver 3 minuts de diferència en el meu resultat.
L'entrevista completa a Ràdio Volta, en què Oriol Vidal explica que en carretera va arribar a competir a la categoria Elite en un equip neerlandès anys enrere, però que va deixar el ciclisme a mesura que es professionalitzava en el món del motor.
Estrena amb derrota del Sant Pere i Sant Pau de Tarragona a la Superliga de Voleibol. Els tarragonins continuen sense poder disposar de 2 dels seus reforços de referència que encara no tenen visat per sortir del seu país, Carles Vila.
Els de Plado Esteboski van perdre a casa contra el Manacor. Ni Dayan Torres ni tampoc Denis González han pogut sortir de Cuba, tot i que la tramitació dels seus visats es va fer ja fa mesos. El més preocupant, a més, com explica el tècnic de l'equip tarragoní, és que tampoc podran viatjar per poder jugar la pròxima jornada de Lliga.
Para el próximo partido contra Cisneros tampoco podemos contar con los 2 fichajes, así que esperemos la evolución de esta semana, cómo va todo, y si todo va bien puede ser que la siguiente semana los tenemos, pero no hay nada confirmado, y así que a ver cómo va la semana.
Este Boski va veure coses positives al debut de l'equip, tot i que caldria mantenir la concentració i la bona mentalitat durant tot el partit si es vol tenir opcions de competir contra els millors equips de la Superliga.
I el dia esportiu que ha vingut marcat per l'adeu, el comiat d'Andrés Iniesta, que es retira del futbol, ho ha anunciat avui en un acte a Barcelona. Hem començat parlant d'aquesta informació, però n'hi ha d'altres que repassem ara amb la Marta García, notícies del dia, que comencem per la Copa Amèrica.
On ara mateix l'embarcació espanyola Sail Team Barcelona, amb Sílvia Mas al capdavant, està situada en les semifinals per darrere de Suècia i els Països Baixos. A semis, en esta competició femenina de la Copa Amèrica, entren les tres primeres embarcacions de cada grup, però queda per disputar-se encara la resta de la jornada. I és que avui l'Aia s'ha hagut de suspendre, s'ha hagut d'ajornar i s'ha traslladat a dijous perquè les embarcacions de Nova Zelanda, Alemanya i el Canadà no han pogut navegar a causa d'una incidència tècnica en un dels vaixells.
I avui també pendents del tenis i del que li ha passat a Paula Badosa.
Sí, que s'ha hagut de retirar del Betia 1000 de Wuhan per gastroenteritis una hora abans d'enfrontar-se a l'australiana Aya Tomanovic. La catalana s'acomiada d'esta manera de les possibilitats de competir en les pròximes 8 finals que es faran a Riad. I en el torneig masculí de Xangai de dobles, Marcel Granollers i Horacio Ceballos han classificat a primera hora d'este matí per als vuitens de final.
Doncs fins aquí la informació esportiva, les 7 més esports amb el Tot Costa i l'entrevista amb Quique Nazaré abans del debut a la Champions de demà del Barça. Seguim ara al Catalunya Migdia amb la segona hora i l'Òscar Fernández.